Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Moltes gràcies per ser amb nosaltres en una nova temporada, iniciant després d'un estiu llarg. El nostre trajecte nàutic i marítim a bord del nostre espai radiofònic. Un espai dedicat a la gent de la mar, una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Allau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa. Aquí al teu dial de ràdio, cada setmana, donant-te a conèixer tot el que pot interessar a la gent que ens agrada la mar. Avui, en aquest primer programa de la temporada, parlarem d'inici amb Gerardo Bonet, és el gerent de la Federació de Productors de Musclos del Delta de l'Ebre. Ha finalitzat la temporada de cultiu del musclo en aquesta zona catalana i ho ha fet amb bons resultats, tot i que hi ha unes reivindicacions pendents. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens portaran el coneixement de les arts de pesca. Avui coneixerem l'artet. I al ronx a bord, amb els mateixos protagonistes, ens prepararan canana amb fesols. A l'acordió del grumet escoltarem els pets i el seu tema Hospital del Mar. I a Panorama Nàutic, amb el suport de la gent de panoramanàutic.com, parlarem amb el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres. A la secció de plàncton, l'Aurora Requena ens farà conèixer una mica més d'una espècie de la família dels taurons, la tintonera. I en el Manel de Ramon, com sempre, a la recerca de temes interessants en l'àmbit cultural. Avui parlant amb l'Albert Pla, coordinador del programa Nosaltres i el Canvi Climàtic i responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona. Per tant, molt benvinguts al nostre programa 148. El primer de la temporada, el qual comencem amb moltes ganes. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Acaba l'estiu i també acaba el que està considerada la temporada del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Volem fer una mica de balanç de com ha anat la temporada i volem parlar també de perspectives i previsions. I ho volem fer amb els responsables de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l'Ebre. Concretament, hem convidat a Gerardo Bonet, d'aquesta entitat, precisament perquè ens faci balanç. Senyor Bonet, benvingut a Blau Marí, com estem?
Moltes gràcies per convidar-me.
Voldríem que ens fes una mica de balanç de com ha anat la temporada, quan pràcticament la tenen ja en un 98-99% acabada, no?
Exacte, exacte. Pràcticament queda un 2% aquí a la badia del Fangar, que més que res és productors que es deixen el musclo per després distribuir-ho a les seues botigues durant el mes de setembre o octubre. Vull dir, pràcticament estem parlant de 150.000 quilos, dels 4 milions de quilos totals, vull dir, pràcticament no res. O sigui, la campanya pràcticament la donem per acabada ja.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada regular. Quina és la qualificació que es dona des de l'entitat a la temporada d'aquest any?
Bueno, nosaltres la podríem qualificar de bona. En línies generals, bona, perquè primerament per dos factors importants, que és primerament ha sortit tota la collita, que això és l'important, que no mos quede collita i es mori les baies per la calor, i per l'altre que tampoc s'ha mort la cria. O sigui, és el segon any consecutiu que no hi ha, de moment, mortalitat de cria, i creiem ja que la cria ja s'ha salvat per a la propera campanya. El que passa que la valoració que fem pues, és que a la badia dels Alfacs ha sigut un producte de molt bona qualitat, en canvi a la badia del Fangar ha sigut irregular, o sigui, n'hi ha hagut de bo, però també de no tan bo, no?
Per a que la gent s'ubiqui, els que no coneixen la zona, la badia del Fangar seria la zona nord del Delta
Correcte.
De l'Ebre i la badia del Fangar seria la zona sud la badia sud del Delta de l'Ebre, la dels Alfacs.
Sí.
A què es deu aquesta diferència de producció?
Bueno, nosaltres ja és el tercer any que tenim problemes, per dir-ho així d'una manera suau, no, a la badia del Fangar. El que ens estem donant compte és que durant els 10 últims anys sempre les temperatures més altes arribaven a la badia dels Alfacs. O sigui, anava sempre un grau, dos graus per damunt de la badia del Fangar. I els últims anys s'ha canviat, s'ha invertit, i ara resulta que la temperatura de l'aigua està més alta, normalment un grau més, a la badia del Fangar. Nosaltres creiem que això pot ser degut al tancament de la bocana, perquè a la bocana de la bahia s'estan diguéssim, depositant bancs de sorra que dificulten les normals corrents que hi ha a la badia. No? Creiem que pot ser això, però tampoc no ho tenim segur al 100%.
Perquè, clar, el musclo per a la seva cria necessita una regeneració constant
Correcte.
De l'aigua, és a dir, no necessita una aigua estancada.
Correcte. O sigui, el perill que sempre tenim en aquestes bahies, que són molt productives, que hi ha una quantitat de fitoplàncton molt gran, són les elevades temperatures. Elevades temperatures, menys quantitat d'oxigen, pues això pot arribar a la mortalitat. Com s'evita que l'oxigen baixi? Pues que es moguin les aigües, que faci un dia de vent, per a nosaltres és un dia molt bo, perquè se menegen les aigües i s'oxigenen. L'important és que hi hagi moviment d'aigües. Aquí es produeix el moviment d'aigües també, perquè com tenim aportacions d'aigua dolça, pues l'aigua dolça, en combinació de l'aigua salada, produeix un moviment. O sigui, cada metro cúbic d'aigua dolça maneja 5 o 6 metres cúbics d'aigua salada. I això ajuda molt a mantenir la vida, diguéssim, a les bahies.
Aquest problema, històricament, l'havíeu tingut a la badia dels Alfacs.
Correcte.
Fins i tot s'havia demanat l'obertura de la barra del trabucador.
Exacte.
I també s'havia estat molt de temps treballant en un projecte d'aportació de més aigua dolça a la badia.
Correcte. De fet, se continua treballant en aquests projectes, però ara ens donem compte que els tres últims anys els problemes s'estan, diguéssim, a la badia del Fangar. O sigui, creiem que és per aquesta falta de circulació de l'aigua o per la disminució de la circulació de l'aigua, més ben dit.
El problema a la badia del Fangar ve per quantitat o per qualitat, o per les dues coses?
Per les dues coses. O sigui, per manca de calibre, ens surt una mica més menut, i per exemple, abans era el musclo molt apreciat en molta qualitat, pràcticament el 90% del musclo tenia una qualitat alta, i ara el musclo que té qualitat alta se'n va al 20 o el 30% només.
Quins són els punts que marquen la qualitat d'un musclo?
Bueno, per a nosaltres, el calibre i sobretot la carn per quilo. O sigui, la carn de quilo de musclo és el referent que tenim. Nosaltres, la marca de la federació, estem treballant a partir de 180 grams mínim. I normalment, per exemple, enguany a la badia dels Alfacs ha estat sobre 220-240 grams per quilo, que és un bon índex de carn.
És allò que quan arribes al mercat i veus el musclo et preguntes si estarà ple o no
exacte,
estarà ple, no?
Exacte, el problema que té el musclo és este, o sigui, que és una caixa tancada. El que passa que nosaltres el que fem és totes les depuradores i llocs d'expedició tenen un microones. En el microones obrim el musclo i el pesem i sempre comprovem contínuament com està de carn, no? Per oferir un producte el millor per als mercats, per supost.
Quina seria la solució al Fangar? El mateix que demaneu pels Alfacs?
Bueno, en aquest cas, bueno, nosaltres ja hi ha un estudi de l'any 2007 de l'empresa Tecnoambiente que diu que el ritme que va de 25-30 metres de tancament anual, pues està clar que això és una carrera contra rellotge i al final s'ha d'acabar obrint la bocana, d'alguna manera. O sigui, per almenys fer una prova pilot i mirar a veure els resultats, però si l'estudi este marca que se tanca 25, entre 25 i 36 metres a l'any com a màxim. Això indica que si ara hi ha 300 metres, pues en 10 anys això pot acabar tancant-se.
Clar.
Sí, al final, aquest problema no està a la badia dels Alfacs. Allà hi ha una obertura molt més gran, però el problema que tenen els Alfacs és que necessitaríem més circulació d'aigua.
El preu aquest any com ha anat?
Bueno, ha anat similar als altres anys. Ha anat entre 1,5 i 1,40 més IVA per quilo en primera venda.
En alguna ocasió n'havíem parlat. Quin és el posicionament del musclo del Delta de l'Ebre davant de la resta de propostes?
Bueno, jo crec que té un posicionament molt bo, o sigui, és bastant apreciat. Normalment és pràcticament el musclo que es paga més, normalment envers el gallec o envers l'italià o el francès, pues sempre està més ben cotitzat, no? I més que res també per un tema de proximitat. O sigui, és el musclo, tal com l'ostre, és un producte que es ven viu, no fresc, viu. Per tant, quan més prop estigui el mercat, més facilitat tens que arribin en òptimes condicions. No?
Quin és el millor mercat del musclo nostre, Barcelona, del musclo de català del Delta de l'Ebre?
Catalunya i Barcelona, també es fa a València, tot el que és el Llevant, però més que res Barcelona i Catalunya.
Per tant, és a dir, aquí no tenim competició o som competitius davant del musclo, per exemple, gallec.
Sí, sí, sí. A més, el client ja el sap diferenciar bastant. O sigui, és normal que hi haguen dos preus totalment diferents entre el nostre i el gallec, amb molta diferència a favor nostre. Quan aquesta arriba l'època, el que passa és que el nostre el tenim una època molt, molt limitada, i el gallec doncs, pràcticament el tenen tot l'any també.
Per instal·lacions, per climatologia...
Exacte, per climatologia. Nosaltres anem normalment de primers de maig a ara, al setembre. En canvi, ells en tenen pràcticament tot l'any. Ells poden guardar-se el musclo tot l'any, per exemple. Nosaltres no, perquè corre perill quan arriba l'estiu.
Per l'increment de les temperatures.
Exacte, correcte.
Ha hagut temporades que aquest increment de temperatures sí. Ha fet malbé fins i tot la cria.
Sí. És bastant habitual dins del que cap, però potser aquests dos últims anys no, però l'any anterior van tindre que comprar tota la cria, llavors, o la major part de la cria a Itàlia, no? O sigui, perquè es mor, arriba el moment, aquí ets el fax, i es mor la cria per excés de temperatura. Llavors m'ho la toca comprar, la porten en camions des d'Itàlia, la mateixa varietat de musclo. I
s'havien creat certes expectatives respecte al preu del musclo pels problemes que s'havien produït a Galícia, que els havien tancat les instal·lacions. Això al final com ha anat?
Bueno, el que passa que quan se van produir aquest tancament sí que es va notar durant una setmana que sempre hi ha una mica més de demanda, però nosaltres ja pràcticament teníem la campanya ja acabada. M'entens? O sigui, quedàvem molts pocs quilos ja quan va passar això. Llavors sí que es va notar als mercats, que sempre es nota, no? Que sobretot el producte per SD, quan hi ha una zona que falla, pues sempre hi ha una mica més de demanda. Però diguéssim que no va ser significatiu per al producte del Delta.
La producció del Delta de l'Ebre està limitada per espai? Ho dic, és a dir,
exacte.
Pot créixer més el musclo
no,
del Delta?
No, perquè nosaltres el musclo el limitem a les badies. Hi ha una sèrie de concessions, i el que ens estem donant compte que és han de posar una certa quantitat per treure una certa qualitat, per tant, està bastant limitat, jo crec que afortunadament. El que han d'augmentar és la qualitat i diguéssim, i podem fer un preu millor, no? Però jo crec que és una cosa bona. O sigui, a l'estadi d'unes veïes en uns polígons està molt limitat, no està marra obert com pot estar als altres llocs.
És a dir, per tant, no podem omplir els mercats internacionals.
Exacte. Ja tenim prou problema perquè en 3 o 4 mesos l'han de treure tot. M'entens? O sigui, no fem una gran quantitat de musclo, però anem fent una mica una cursa contra rellotge, no?
De fet, dueu a terme diverses campanyes de promoció del musclo del Delta de l'Ebre, no?
Correcte, sí. Enguany ha fet a 3 mercats de Barcelona, el mercat allí a l'Hospitalet, a diversos mercats de Barcelona, 3 mercats, i fem la campanya de Sant Joan del musclo i cava, no?
Amb la qual cosa, és a dir, esteu fent la promoció, entreteniu el mercat més important a la zona de Barcelona.
Tenim clar el gremi de peixaters de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, el gremi de Mercabarna, l'associació de... fem una promoció del musclo del Delta perquè la gent lo coneixi i el sàpiga distingir, no? O sigui, hi ha molta gent que hi ha més coneixement del musclo del Delta, que té una certa època, que té qualitats i que la gent, jo crec que l'aprecia i el coneix. I a nosaltres sempre volem donar-li un caire de qualitat perquè per a ser producte del Delta i qualitat jo crec que ha d'anar unit i la gent ho sap valorar.
D'aquí 4 dies tenim la Seafood Barcelona i serà present el musclo del Delta de l'Ebre?
No, van anar van fer una campanya, van fer fa 3 anys vam estar, però jo no crec que estéssim enguany. En tot cas, estirem com a visitants.
Senyor Bonet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i en tot cas, pues, en refiar de que totes aquestes problemàtiques, tot bueno, i que són costoses i llargues de solucionar.
Exacte, però és una llàstima perquè tot just el musclo del Fangamos ve l'agost, que és un mes excel·lent per vendre musclo pel turisme, no?
Clar. Senyor Bonet, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh?
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Era el moment de buscar la part més tradicional de la mar a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Encetarem tota una sèrie de programes on parlarem de les diferents arts de pesca. Rafael, Joan, quin tipus d'art mos presentareu avui?
L'artet és un art molt antic, que és d'antes.
L'artet dona la sensació al primer cop de veu com si sigui un art, però petit.
Un art, home, petit, hi ha de moltes maneres, depèn. Sí. És un art que són dos braços que per dir alguna cosa, que tenen 50 metres cada braç i al final un cop. I a la punta unes cordes i això se tira des de la platja.
És a dir, que és un art que s'utilitza
en una platja d'arena i es deixa un cap en terra, se va en un bot a rem o com era antes, tirant per a fora, anant filant un cap.
Té una mitja lluna.
Una cama, quan han filat la cama, tiren el cop a l'aigua i han acabat, una vegada tiren el cop, per l'altre costat van baixant cap a la platja.
Per tant, estem parlant...
I tiren l'art al mig de la platja.
Per tant, estem parlant d'un art que s'utilitza primer a mà?
Sí, tot a mans.
I a la platja, eh? És a dir, per tant, estaríem parlant de pesca molt tradicional.
Sí, això és antes, jo no ho he conegut, jo ho he sentit dir només, i a casa en tinc
70. Quanta gent se necessitava per fer utilitzar aquest art?
Depèn del que hi havia. Això es feia als pobles abans que no hi havia treball, o treballaven a la vinya i això, i quan no hi havia teca, tirem l'artet, tiraven això, i el peix que agafava se partia entre la gent, i els que eren, i si n'hi havien força tiraven uns, i si n'hi havien poc havien de tirar, i anaven tirant.
Per tant, s'utilitzava primer...
Per a menjar, més no. Per rere...
I s'utilitzava primer amb les mans, i després s'agafaven els botets
havien
per estirar.
No, tiraven amb mans de terra.
Tiraven amb terra. Mans de terra.
El bot només era per tirar-lo, per parar-lo.
Has de deixar una malleta que es diu... en terra i anant sortint.
I el que feia el bot era pegar-li la volta per a fer...
I com més a fora podien anar, millor, més recorrido tenien. I en acabat era...
Arribava el bot en l'altra punta i s'ajuntava...
I en terra ho tiraven.
Sí, obrint una obertura perquè ells veien el
que... I per a què acaparés i no s'escapés el peix, se posaven ploms a la part de baix.
Sí. És com un art de bou.
Com un bou... Però poses més menut
per gent.
Les bandes més llargues.
Allí tenien
com més curt.
Tenen una cordeta en una surada a la punta que li prenen volta la corda a la malleta, se ho posen al llom i anant tirant per la platja i amunt.
Per tant, és a dir, lo que és lo botet se feia servir només per pegar-li la volta, no? I després s'agafaven una punta i l'altra i els homes
estiraven.
Era el que ho cala. Ho tira a la mar i en terra hi ha la gent que és el que tiren, se tira a mà, això.
Molt bé. Hi havia unes plomades a la part de baix perquè la xarxa no deixés...
Són unes bandes, ja es diuen les bandes, del suro, i això té una aixecada de 2 o 3 metres i al final acaba en un sac, és lo cop.
Molt bé, i el peix que s'agafava amb estart, pues era peix habitual de platja, no?
Era per a partir.
Pues molt bé, ja hem conegut l'artet, un art de pesca que ara ja no s'utilitza, no?
No, està prohibit.
I a més està prohibit.
Tot, ja no queda res.
Tot prohibit.
Està tot prohibit, avui en dia ja.
Pues el pròxim programa parlarem d'un altre art de pesca.
El ranxo a bord.
I ara és moment d'encetar l'apartat gastronòmic del programa i, com sempre, donem la benvinguda als nostres col·laboradors, Rafael Martí i Joan Argentó. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Bé, aquí estem.
Disposats a continuar la promoció de la cuina gastronòmica, en aquest primer programa, què és el que ens ensenyareu a cuinar?
Pues bé, avui farem el primer plat, que en tenim bastant, és un any que... Se'n trau bastant, farem cananes.
Cananes.
Cananes amb fesolets.
Cananes amb fesols.
Sí.
Per tant, necessitarem quina quantitat de cananes?
Pues bueno, pues sobre un quilo de cananes, és molt assequible el preu de la canana ara.
Molt bé, és
i estan bones.
És un producte econòmic.
Sí. Sobre un quilo de cananes per a 4 o 5 persones.
Molt bé, què més?
I també pues, un quart de quilo de fesols.
Un quart de quilo de fesols.
200 grams, 250 grams, un potet.
Com ho preparem?
Bé, pues primer que res, limpiarem les cananetes. Nosaltres, els mariners, ens agrada molt quan està obada, que és el cul de la canana. Això ens ho mengem. Molta gent en terra pues, bueno, pues no se ho menja. Però és molt bo, és un ou blanc. Vull dir que quan l'obrim, anem al tanto de, no, de deixar l'ou dins. I si no, pues, se limpia tot i ja està. Bé, les frigirem en un... Per agafar més cananes, agafarem una paelleta, que estiguin netetes ja, i les posarem a frigir.
La canana sol ser un pèl dureta, no?
Sí.
Primer l'hem de, vale, l'hem de pegar amb bullet o no?
No. La pots, quan està ben neteta, la posem a frigir amb bastant d'oli. I l'anem mirant abans que es crema. A la paella li podem posar un reget d'aigua. Quan està frigint, si vols fer la més tova, que la veus dura i està molt, molt negra, anem a dir, molt, molt d'allò dorada, li poses un reget d'aigua. I quan se vega l'aigua que quedi a l'oli, la traus.
Molt bé.
Bueno, doncs agafarem la canana, quan tenim frigida que trobarem que ja està tova, la apartarem i la deixarem en un bol, en un plat. Farem una picadeta.
Què li posarem a la picada?
La picada li posarem doncs, 4 o 5 dents d'all, una llesqueta de pa torrat, o pa que tinguem allí des de, doncs, que ja tenim a casa fet, que està torradet, una miqueta de julivert, que tinguem per allí a casa, doncs, i 4 avellanes. O ameles, és igual, avellana, camela. En tot això farem una bona picadeta. I després, quan ja tinguem tot ben xafadet, li tirarem un potet xocotet de tomaca. De tomaca de triturada.
Però on? A la picada?
A la picada.
A la picada.
Sí, ho remenem tot remenat.
Molt bé.
Ho deixem allà al costat. Bueno, llavors, a una cassola neta, perquè l'altra ens ha quedat massa, massa bruta, hi posem una miqueta d'oli, tirarem la picada...
La sofregirem una mica primer o ho tirarem tot junt?
Sofregirem la picada una miqueta, li posarem un ditet de vi blanc, una miquinya de vi blanc, i la fregirem. Sofregirem i quan ho tenim sofregit, agafarem i tirarem les cananes. També les sofregirem.
Molt bé, sofregirem una miqueta.
Tot sofregit a la tomaqueta, que paguem d'allò. Un gotet de xocotet d'aigua i ho deixes bullir. Quan estigui bullint, li posarem també, abans que m'ho he deixat, li posarem una culleradeta de pimentó dolç.
Molt bé, de pebre dolç.
Pebre dolç. Quan tirarem el tomàquet, no cal que el sofrigi molt el pimentó. Si no, llavors el friges...
Per tant, l'hem de tirar al final.
Molt bé, al final. Més pel coloret. Molt bé. Que la canana m'ho deixarà. Vale? I ara ho deixarem, tirarem automàticament els fesols, perquè la canana ja està frigida, i ho deixarem bullir, doncs, 10 minuts.
10 minutets.
Sí, o que els fesols, si estan cuits els fesols, en 5 n'hi haurà prou, si estan ben cuits. Perquè la canana ja està llesta. Ja està.
Ja en tenim prou. Sobretot el tema del pebre roig, tirar-lo al final, el pebre dolç...
Sí, perquè si la tirem junt a la canana, si el friges, si el frigim,
és més fort.
És més fort. Sin embargo, si no el friges, el pimentó és cru.
Un momentet abans de tirar el gotet d'aigua.
Dóna el gustet igual i no és fort.
Pues bueno, avui cananes amb fesols, un plat assequible, un plat econòmic i molt fàcil de fer, i a més que porta tots els ingredients i la manera de fer de la cuina marinera. Pues, Rafael, Joan, hasta la pròxima.
Hasta la pròxima.
L'acordió del Grumet.
Avui us presentem a l'acordió del Grumet un tema dels Pets. Hospital del Mar. El teu cor batega fort, malgrat la resta del cos. Ets tan lluny ara del port, en el teu cap s'ha fet fosc. Al mig d'un gran hospital, com un illa d'oceà. Vols saber què t'ha passat? Sense el teu alè, i ja vull deixar-te.
poc a poc, tranquil·lament, deixaturé l'aire d'un fio vent. Tu he dormit en el bullar, serenament, deixat ben i sàpi entre la gent.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Maria Xavier Torres, és el nou president de la Federació Catalana de Vela, bé, nou, de fet, des del passat mes de juliol, en substitució de Gerard Esteve, que, com recordareu, en els últims programes de la temporada passada aquí al Blau Marí vam tenir ocasió de parlar-ne després de ser nomenat president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Xavier Torres, benvingut al Blau Marí, com estem?
Bona.
Bueno, déu-n'hi-do quina papereta haver de substituir a una persona que ara està al capdavant de totes les federacions esportives de Catalunya, no?
Sí, la veritat és que el Gerard és una persona que és molt activa i la veritat ha fet molta feina a la Federació Catalana de Vela i ara crec que, i crec perfectament de que a l'UNFEC també farà molt bona feina.
De fet, entre tu i jo, ara que no ens escolta ningú, aquest dia em comentava, tranquils, que la Federació de Vela està en bones mans. Què et sembla això? Suposo que has treballat molts anys al seu costat, has estat secretari, has estat vicepresident, has estat vocal, has fet molta feina al seu costat i hi ha ja una feina encetada important dins d'aquesta federació, no?
Sí, certament a la junta directiva del Gerard l'hem acompanyat un col·lectiu de persones que continuem les mateixes. Em toca a mi encapçalar ara la continuïtat del projecte, però la veritat és que compartim les mateixes idees i penso que s'ha fet molta feina i el que hem de fer és consolidar-la.
En tot cas, en els darrers anys sí que s'havia notat un pas endavant a la Federació Catalana de Vela, s'havia notat un impuls per la popularització d'aquest esport, no?
Correcte. És a dir, el que nosaltres, des del nostre punt de vista, la federació és una federació que representa els clubs, els defensa, els esportistes, però també el que ha de fer és promocionar l'esport de la vela i que tot el ciutadà pugui conèixer aquest esport i el pugui practicar, no només en competicions.
Un esport, el de la vela, que tenia un esforç al darrere en els darrers anys, sobretot perquè els mitjans de comunicació se'n fessin més ressò per mediatitzar tota aquesta feina que s'estava fent a la vela catalana.
Sí, és correcte. És a dir, és difícil avui en dia accedir als mitjans de comunicació per poder promocionar l'esport. El que passa sí que certament cada vegada doncs, bueno, hi ha més el ventall de tots els esports, no només els clàssics de tota la vida, i la veritat és que si també fas bé les coses i les promociones bé, també els mitjans també al final hi creuen.
L'esport de la vela té al damunt una càrrega massa important en el moment que en molt de temps s'ha cregut que era un esport d'èlit, no apte per a butxaques pues, no massa holgades?
Bueno, aquesta és una mica la imatge que poder la gent que no està dins el món de la vela té. El que passa és que qui vol fer vela pot fer vela avui en dia. Fer vela no és tan car com ens podríem imaginar perquè hi ha moltes disciplines de vela i pot ser molts tipus de vela. Si no ets capaç de, o tens la capacitat per poder adquirir una embarcació, sempre pots navegar, és a dir, pots llogar una embarcació petita de vela lleugera per navegar, de la mateixa manera que et fas soci d'un gimnàs i practiques esport de forma diària.
Comentaves la importància que té posar-se al costat dels clubs, al costat dels esportistes, al costat de les escoles. És important per a una federació com aquesta, on, bueno, si donen lloc, pues, proporcionalment, possiblement molts més esportistes que d'altres federacions de vela arreu de l'Estat, que la federació tingui més contacte directe amb l'esportista de base?
És important. Jo penso que és important tenir els esportistes del nivell, els quals fan les competicions i ens donen els bons resultats, però si no tenim esportista de base, no tindrem esportista del nivell. I, per tant, des de la federació, això penso que tot l'equip ho té molt clar i, per tant, el que hem de fer és que tothom navegui, tothom ho passi bé navegant i, evidentment, competint amb totes les garanties i seriositat i professionalitat que això també requereix.
Amb tot, amb aquest esport a l'elit, Catalunya és una potència.
Sí, correcte. És a dir, la Federació Catalana de Vela sempre ha fet bona feina. Quan hem estat nosaltres o quan està aquí ha sigut. És a dir, jo penso que tots els presidents de la Federació Catalana de Vela han estat bons presidents, han fet molta feina per la vela perquè hi han cregut, l'han estimat i, per tant, l'han promocionat. I sempre que han tingut en el seu abast, han pogut fer el que han pogut fer, han mirat de, que, bueno, de promocionar l'esport, de fer que els esportistes puguin anar al màxim d'esdeveniments nacionals, internacionals, i poder aconseguir els màxims resultats. I la veritat és que val a dir que ho estem aconseguint.
A nivell de campionats d'Espanya, de campionats europeus, a nivell de mundials, fins i tot m'atreviria a dir en les perspectives de cara als pròxims Jocs Olímpics, Catalunya està molt ben posicionada a nivell internacional.
Sí, certament a nivell internacional tenim bastants resultats. Aquesta temporada o aquest estiu que hi ha hagut diferents campionats, la veritat és que hem aconseguit uns quants podis i bueno, les Olimpiades són molt difícils, les Olimpiades, i poder-hi anar i accedir és complicat. Però jo penso que podem, si no en les properes, en les següents, tindrem una bona base de navegants que podran accedir a la llista dels Olímpics, perquè és molt exclusiva aquesta llista.
Els clubs catalans són molt actius. Hem vist al llarg i veiem al llarg de tot el, de tota la temporada, pues, com molts clubs es deixen la vida per organitzar tot tipus d'activitats, campionats de tot tipus. Però clar, estem passant per una època complicada a nivell econòmic i els clubs tots sols poden o poden, no?
És correcte, és correcte. Jo sempre ho dic, penso que els esdeveniments o el que són les proves, les regates, esdeveniments, el que facin, qualsevol esdeveniment que es faci, s'ha d'intentar que sigui sostenible per si mateix. Sí que és cert que els clubs tenen els seus associats, però hem de pensar que moltes vegades són clubs on hi ha diferents perfils d'associats i que tu no pots destinar tots els recursos a la vela. Com que els clubs poden englobar altres esports dins les seves entitats, han de repartir-se el pressupost per les diferents modalitats d'esport que puguin tenir. I certament els clubs tenen dificultats. El que passa, doncs, bueno, amb l'esforç dels directius, del personal d'aquests clubs i de la pròpia federació, aconseguim fer els esdeveniments que fem i les regates que fem.
En tot cas, de quina manera es pot ajudar els clubs en el futur per tal de que continuïn en aquest nivell, en aquesta iniciativa, amb ganes de voler organitzar, amb ganes de voler cuidar la base? Què és el que des de la Federació Catalana de Vela es pot fer per millorar encara més aquest suport als clubs?
És a dir, primer de tot, no perdre l'il·lusió. És a dir, hem de treballar fort i penso que si treballem aconseguirem bons resultats i el que hem de fer és, bueno, bàsicament, els ajudem o els intentem ajudar en tots aquells mitjans materials que la federació disposa, cedir-ho sempre als clubs per les regates, els esdeveniments, ajudes en personal i, a veure, sempre que podem, fent petites aportacions econòmiques per poder tirar endavant els esdeveniments.
Les escoles de vela, Xavier, és una aposta clara dels últims anys de la Federació Catalana de Vela i dels propis clubs, no?
Correcte. Nosaltres, el que és l'Escola Catalana de Vela, ja en els últims anys i hem estat treballant per transformar-la. La veritat és que l'hem canviat, l'hem transformat, hem canviat els models d'ensenyament i els ítems que els hi diem. Un sistema molt... Jo penso que és bastant innovador i penso que tindrà bon resultat. El que passa, doncs, clar, arribar a final a totes les escoles i transmetre el projecte a vegades costa una mica, i estem en aquesta fase d'implantació. Ja fa mesos que hi estem treballant, i ara comencem a recollir una mica, doncs, el fruit de tot aquest treball que s'ha estat fent durant els últims anys. Queda molt per fer, però penso que ho aconseguirem.
Nosaltres, quan parlem amb presidents i amb altres responsables dels clubs nàutics catalans, molts d'ells ens expliquen de l'interès, però a la vegada la dificultat de fer entrar la vela a les escoles i de captar aquesta, entre cometes, potencial clientela que és la gent jove a l'hora d'escollir un esport per a practicar. De quina manera, Xavier, es pot fer més fàcil l'arribada als centres educatius, més atractiu l'esport per a que el jove s'hi acabi dedicant?
Certament és cert això. És a dir, el que són el sistema educatiu, les escoles, podran fer moltes activitats extraescolars, però no les faran al mar. El mar té, certament, té una dificultat, pues, un hàndicap, pues, que altres esports o de la vela no tenen. Nosaltres el que fem, o el que volem impulsar també, és promoure el que és la vela a les escoles, amb jornades, amb tutories i amb xerrades a les escoles, per tal de que, bueno, vegin que el mar està obert a tothom i que també és un gran poliesportiu, que no té l'ús que té en altres països.
Estem parlant d'esport de base, però sense deixar de costat l'important esforç que s'està fent per consolidar el Centre Internacional de Vela i potenciar-lo, no?
Sí, la veritat és que la federació té molts projectes endegats, aquest del Centre Municipal n'és un, i la veritat és que, bueno, ja el tenim en ple funcionament. El que estem fent amb el Centre Municipal de Vela bàsicament és procurant i treballant per tal de que ens vinguin equips internacionals a Barcelona a entrenar, a fer estades, perquè també els nostres esportistes, al final, el fet de compartir estades amb aquesta gent també fa que millorin el seu nivell, i amb això ja estem treballant.
Precisament fa un moment parlàvem de l'activitat dels clubs i de l'interès que generen els esdeveniments que s'organitzen. D'aquí a 4 dies, Blanes acollirà, per exemple, un campionat del món de raceboard amb prop de 100 inscrits, molts d'ells internacionals. Per tant, té tirada l'activitat que s'organitza a Catalunya.
Sí, la veritat és que Catalunya té unes condicions per fer vela que jo considero que són molt bones. Tenim un clima molt acollidor, tenim uns règims de vents que permeten fer aquest tipus d'esport i bueno, tenim una costa i unes instal·lacions i uns clubs molt ben preparats. La veritat és que les regates que organitzen els nostres clubs són regates molt potents, on la gent després marxa cap a casa seva satisfeta, i això es fa notar quan el que has de fer i sol·licitar regates internacionals, bueno, els ens internacionals sempre s'adreixen a venir cap aquí.
Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i en tot cas posem aquest espai de la mar a la disposició de la Federació per tot allò que desitgi.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Plàncton.
Encedem la secció de Plàncton. Aurora Requena, què tal? Benvinguda.
Hola, molt bé.
Què tal l'estiu?
Bé, ha estat molt bé.
Pues encedem novament aquesta edició de la secció de Plàncton, el blau marí. Avui toca conèixer una espècie marina de més a prop. Quina espècie ens atansaràs?
Avui he portat la tintorera.
La tintorera, això és un tauró, no?
Això és un tauró, efectivament, que ha estat molt famós aquest estiu.
Sí, no? Ha estat mediàtic.
Ha estat molt mediàtic, sí.
Doncs comencem, sí.
Per això pensava que era una bona espècie per començar aquesta temporada, parlar de la Deprionace glauca, que és el seu nom científic, i que ha estat molt conegut aquest estiu perquè entre Masnou i Premià de Mar i les playes d'Altafulla s'han trobat alguns exemplars i es van tancar les playes durant algunes hores. Així que segur que tots, si no hi coneixíeu aquesta espècie de tauró, segur que després d'aquest estiu a tothom ens sona, perquè s'ha sentit parlar d'ells bastant a la ràdio, a la tele. A més, també és un animal que crea molta expectativa, no? Jo crec que per totes aquestes pel·lícules i reportatges tan espectaculars que es poden veure. I també per aquesta polèmica que jo he sentit bastant, sobretot entre els cercles, igual poder més proteccionistes o conservacionistes, el tema del per què tancar el tancament d'aquestes platges, no? Si realment és el seu medi, per què tancar-les, si són... A més, les cintureres eren menudes, eren exemples juvenils, no, tenien, no hi havia cap perill que, fos, que ataquessin a ningú ni res. Així que, bueno, segur que la tintorera s'ha posat molt, molt de moda, com deies, aquest estiu.
Què coneixem d'aquest animal? És a dir, quines coses sabem,
bueno,
de la tintorera?
Sabem bastantes coses. De fet, és un tauró que es pot trobar fàcilment al Mediterrani i és una de les espècies que els pescadors han pescat accidentalment molts cops. Per exemple, els pescadors que van al palangre, no? Es troben a vegades als alps i a vegades quan es feien servir abans un art de pesca, que era la xarxa a la deriva, també s'agafaven molts. I ara també suposa una gran... És un tauró, és un peix que també es pesca ara amb interès comercial. De fet, podem trobar algunes grans superfícies fet rodanxes, congelat, també per les seves aletes, també igual podem menjar adobat. I bueno, és un d'aquests peixos que no tenen cap llei que els protegeixi ni cap regulació sobre la seva pesca. O sigui que ara per ara es pot pescar més o menys tot el que vulguis de tintoreres.
On el podem trobar? És a dir, ja on li agrada viure, a la tintorera?
Doncs pues bueno, a banda que els petits, a vegades, com veiem, es agrada viure a propet de la platja, buscant xiringuitos, poder. També podem arribar a trobar-los a uns 200 metres de fondària. Vale? Fins a 200 metres de fondària. És el que diem un animal pelàgic, és a dir, que normalment viu allunyat de la costa, tot i que a vegades s'acosta a la costa durant la nit, que és quan és més actiu. Li agraden les aigües així, vora els 7-16 graus, però suporta fins als 21 graus. És per això que podem trobar gairebé totes les aigües temperades del món. Va? De fet, és un animal que és molt universal, per així dir-ho, i que podem trobar i que fa grans migracions, aunque no es coneixen todavía molt bé, per aquestes aigües.
Clar, suposo que la gent que se'l troba, el problema és diferir si estem parlant d'una tintorera o un altre tipus de tauró.
Sí, les tintoreres tenen així el cos primet, el cap estret, un morro allargat, tenen dues aletes dorsals i tenen uns ulls molt grans i una boca en forma de U que està, això no ho veurem tant, però està plena de dents, sobretot unes dents triangulars i que són molt, molt aserrades i que les serveixen per a menjar les preses com els barats, els calamars, sobretot, els agraden molts els calamars, meros, arencs, tonyines i no humans. Així que podem estar tranquils que, tot i que algun pescador algun cop o navegant s'ha trobat mossegada a la mà, però segurament per una tintorera, en principi no són part de la seva dieta.
En principi, tot i que cal...
En un principi i en un final no són part de la seva...
Com a mínim cal ser prudents, no?
Però bueno, no deixa de ser un animal salvatge, que sempre que, no, en el cas aquest de les platges, sempre si tu, si en algun cop algú li hagués molestat, pues no deixa de ser un animal salvatge que s'hagués defensat amb el que té, és la seva boca.
En el color de la seva pell podem diferir.
Sí, li passa com a molts animals que viuen així en entorns pelàgics, és blau per la part de dalt i blanc per la part de sota. Això té una raó de ser i és perquè si tu mires el tauró des de dalt, veus la part blava com tot l'oceà, llavors es confon una mica. I si ho fas al contrari, mires el tauró des de baix seu, és blanc com el cel, no? Aquest color del cel. Llavors també el confons. Llavors té aquesta coloració doble, no? Per una banda i per l'altra.
Per tant, el que es va veure a les platges del Maresme i de Tarragona eren tintoreres joves, no?
Eren joves, sí. Com diuen els experts, com el Miquel Gato, eren espècies joves que feien un metre, metre i mig, més o menys arriben a l'edat adulta a partir de 2 metres, així que aquests eren jovenets. I anàvem en grups perquè també els agrada i van bastant cops a caçar junts.
Bueno, doncs ja hem conegut una mica més el tauró, aquest, anomenat tintorera, no?, que viu al Mediterrani. Uh-huh. I bueno, com a mínim tenim 4 dades més per a jutjar si un dia ens els trobem, no?
Home, jo et diré que si m'ho trobo un susto així...
Com a mínim fa respecte, no?
Com a mínim fa respecte, sí, la veritat que sí. Però bueno, ens hem d'alegrar també de poder trobar-lo i de saber que existeixen, perquè això vol dir que el seu hàbitat natural es troba encara una mica bé.
Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Adéu.
L'Arxau.
I ara el nostre company Manel de Ramon, com sempre, pegant voltes de punta a punta de Catalunya, buscant temes atractius en l'àmbit cultural. Avui marxa cap al Museu Marítim de Barcelona.
Avui en aquest apartat cultural ens anirem cap al Museu Marítim de Barcelona. Allí ens espera Albert Pla, ell és el coordinador del programa Nosaltres i el Canvi Climàtic i també el responsable del planetari d'aquest Museu Marítim. Albert, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, com anem?
Pues aquí, esperant que ens expliques una mica més en què consisteix aquest magnífic programa que heu creat nosaltres i el canvi climàtic destinat, suposo, a conscienciar els més petits d'allò que fa referència al nostre entorn.
Home, els més petits i els més grans.
I els més grans també.
És un programa familiar, de fet. I bé, solen venir famílies amb nanos de totes edats i nosaltres hem creat el programa amb la idea que sigui, diguem, accessible a tothom, no? Molt vinculat a la gent del mar, perquè el Museu Marítim ja ho porta, i perquè portem ja anys fent molts programes també molt adreçats a la gent que s'interessa i s'estima el mar.
Perquè hi ha moltes preguntes que es responen en aquesta iniciativa del Museu Marítim. Per exemple, què és el canvi climàtic, per què es produeix, quines conseqüències està provocant, l'augment de la temperatura, el desglaç... Tot això es contesta en aquest programa?
A veure, es contesta i també es desmitifica, perquè a vegades tenim la tendència excessiva a pensar que nosaltres com a espècie doncs, ho hem girat tot, no?
Molt bé. S'explica i es desmitifica que això és important ressaltar-ho, eh?
Efectivament. Mm. Perquè és important ressaltar-ho perquè nosaltres hem patit molts canvis climàtics al llarg de la història de la vida de la Terra i alguns han estat capaços d'acabar amb el 95% de les espècies. I no ha estat per culpa de l'home perquè això, quan va passar, per exemple... No hi érem, no?
Nosaltres no hi érem.
Que clar, nosaltres hem de pensar que el canvi climàtic és una cosa que la desconeixem, perquè en realitat fa pocs anys que tenim mesures i capaces de poder fer comparacions, des dels satèl·lits fins als sensors marins, extesos per tot el planeta, fa massa pocs anys que funcionen, com per poder tenir períodes clars de canvi.
Molt bé. Per tant, aquesta és una iniciativa que intenta desmitificar, com tu bé deies, que l'home no és l'únic i últim responsable del canvi climàtic, sinó que hi ha molts altres factors, com així es demostra al llarg de la història del món. D'on surt aquesta iniciativa de fer un programa d'aquestes característiques al Museu Marítim?
Doncs surt del fet que nosaltres gestionem el planetari i la cúpula, de fet, és un espai nou, un espai on tu pots fer projeccions diferents, perquè l'espectador està dins de la pantalla. Llavors, doncs, vam estar durant un temps passant una pel·lícula de Darwin, on fèiem un viatge al fons del mar, i ens vam donar compte de la potencialitat que tenia el mar com a element visual, perquè podies fer, doncs, moltes, diguem, panoràmiques particulars, com si estiguessis allà dins, submergit, o escapant a l'espai i veient la Terra en diferents punts. I llavors, doncs, vam pensar que era important poder fer un programa sobre la Terra, i més adreçat en concret al canvi climàtic. I clar, la presència del mar, sens dubte, és la clau per explicar això.
Quan encedeu aquesta iniciativa?
Ara començarem a fer-la durant els caps de setmana i la farem un cap de setmana al mes, perquè nosaltres fem un dia el canvi climàtic, un altre dia fem el planetari i l'altre dia fem la vida de Darwin amb el Beagle, diguem, l'explorador que va donar la volta al món a la recerca doncs, de les espècies, no?
Escolta'm, per cert, parlaves del cinema 360 graus. Aquestes planetaris venen a substituir donant les tècniques digitals el que eren ara els IMAX, que per cert van tancar les seves portes?
Sí, efectivament. Nosaltres tenim un espai que de fet és més que l'antic IMAX, no? Perquè nosaltres fem tota la volta completa, els 360 graus. O sigui, els 180 per entendre'ls, per 360, tècnicament dit. Però l'IMAX mai arribava a obrir tant, sinó que l'espectador mirava frontalment. Nosaltres també fem això, es mira molt frontalment perquè has de tenir un punt d'atenció, igual que a la tele, quan hi ha un guió, no? Uh-huh. El que passa és que moltes escenes, que són una mica desinformals, llavors quedes totalment submergit i són d'una bellesa i d'una espectacularitat úniques.
Vosaltres projecteu aquesta pel·lícula, aquestes imatges, aquest cinema 360 graus, però tinc entès que després també feu un petit debat, no?, per intentar anar trobant en resposta les preguntes que suscita aquest reportatge.
Clar, justament nosaltres projectem aquesta pel·lícula. Per cert, que val a dir-ho, aquesta pel·lícula l'ha feta una companyia de Barcelona, és catalana, que es diu Albedo. i que produeix aquest tipus de pel·lícules. Nosaltres el que hem fet és complementar-la amb tota una sèrie de punts de debat, com tu molt bé ens dius, que és una mica explicar precisament al llarg de la història els diferents canvis climàtics que hi ha hagut i l'actual, que estem d'alguna manera accelerant i que l'home, sens dubte, en té presència, mirar de debatre una mica amb la gent fins a quin punt, què en pensen, què n'han sentit parlar i, com dèiem al principi de la nostra xerrada, intentar una certa desmitificació.
Sempre també mirant des del punt de vista aquest canvi climàtic com afecta a una parcel·la de la Terra tan important i que vosaltres tracteu com és el mar, no?
Home, de fet, és que sense el mar no teníem aquest tipus de canvi climàtic. Per exemple, un dels grans canvis climàtics que va haver-hi va ser l'aparició, tu ja saps que hem tingut moviments de terres molt importants al llarg de la història, que hi ha hagut continents que ara ja han desaparegut, però quan l'Euràsia i Gondwana es van trobar, que van ser dos grans continents, es van apretant, va haver-hi un gran canvi climàtic degut a la no presència de mar en aquella zona, que va fer que el clima es fes molt i molt dur. I llavors es va assecar, es va fer un clima molt àrid i molt contrastat, i això és el que ens pot a nosaltres també arribar a passar quan parlem del desglàs, no? Canvis en unes terres que pugen, altres baixen, i per tant canvis molt importants que fan que, com a mínim, ho hem de vigilar.
Doncs ja ho saben, d'aquest i altres temes interessantíssims en podran gaudir cada cap de setmana, cada 15 dies, perdó, no has dit?
Sí, cada setmana, de fet, passa que hi ha un dia que descansem. Això s'ha d'adreçar en el Museu Marítim de Barcelona, que els informarà sobre com fem l'activitat i quan la fem. Però, en principi, és un cop cada cap de setmana.
Això passaran, sense dubte, molt bé, a més, amb aquestes impressionants imatges, no?, d'un cinema 360 graus digital. Hi ha un preu realment assequible, no?, perquè crec que els infants són 2,5 euros i els adults 4 euros.
De fet, és un planetari que és per entendre, en semipúblic, perquè està en un espai públic, però en canvi és una empresa que el gestiona, que és privat. Per tant, doncs, és un preu que és força assequible. Té en compte el desplegament de tecnologia que s'ha de fer per poder fer aquest tipus de material.
Sense dubte. Doncs demani més informació al Museu Marítim sobre aquest nosaltres i el canvi climàtic. Avui n'hem parlat amb Albert Pla, que com saben és el coordinador d'aquest programa i responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona. Albert, moltes gràcies, enhorabona i que sigui tot un èxit.
Vale, a vosaltres, que vagi bé.
A reveure-siau.
Doncs bé, moltes gràcies també a Manel, gràcies al responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona, gràcies a l'Albert Pla. És moment d'acomiadar aquest primer programa de la temporada, el número 148, que l'encetàvem parlant amb Gerardo Bonet, que ens parlava de la bona temporada que han tingut els musclos del Delta de l'Ebre, com a gerent de la Federació de Productors de Musclos d'aquesta zona de la costa catalana. El Rafael Martí i el Joan Argentó ens han atansat l'art de pesca de l'Artet i ens han explicat com preparar-nos al foc unes cananes amb fesols. Els pets han protagonitzat l'acordió del Grumet amb el tema Hospital del Mar i hem entrevistat per primera vegada al programa el nou president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha parlat de la tintorera i el Manuel de Ramon ja ho heu sentit, amb l'Albert Pla parlant d'aquest programa Canvi Climàtic, nosaltres i el canvi climàtic, i també d'aquestes imatges fabuloses que es poden veure al Planetari del Museu Marítim. Res més, arribem al punt final del nostre programa. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Tornem la pròxima setmana. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.